que, per exemple, l'Aitana... Les comparacions són odioses, però l'Aitana el 2017 no va ser finalista, tampoc.
No, i mira.
I no va tenir aquesta actitud que quan va arribar a l'acadèmia cridant, parlant supermalament als seus companys, i tothom està dient que la Noemí, aquí la Noemí, que no està intervenint, pel seu bé li hauria de dir, ostres, vigila, perquè pots fer un programa superbo i et pot perjudicar tres o quatre actituds que tinguis dolentes, sobretot la gent com jo, per exemple, que veiem el 24 Hores, tot això es veu, i amb les xarxes socials hi ha molts clips, a vegades fora de context, i òbviament és el que deia la Noemí, que la Noemí Galera, a Twitter, va citar l'altre dia un mitjà de comunicació perquè van fer un article només parlant de la Ruslana, de criticant-la moltíssim, i la Noemí va dir: aquesta gent, i és veritat, tenen moltíssima pressió, té 18 anys, no sap, o sigui, presenta-t'hi tu, entra en aquest programa i sumat a la pressió que té per part dels seus pares, que...
És un debat,
no sé,
i és
passarà,
un tema...
Però és molt interessant aquest debat.
És digne d'anàlisi, tota aquesta història. Sí, és molt sociològic. I, per cert, des d'aquí reivindico una secció, un programa o algo per Julià Julbé, que es digui Operación Triunfa Radio Estel, perquè Masterclass...
Sí, Operación Julia.
Operación Julia.
Operación Julia.
M'agrada molt el nom.
Sí.
En fi, que estàvem parlant de David Bisbal.
Tot això estem parlant de David Bisbal, saps?
Mira, ja ho ha fet bé, perquè fa això, no, en Bisbal.
He parlat molt, però...
No, està molt bé, has dit coses molt... sensates. Escolteu-me, anava a dir. Escolteu-me. David Bisbal, per cert, que va fer una actuació de 10 als Premis Goya.
Home,
va
sí,
ser, després de la Maia, va actuar ell, va representar...
La Maia es va dormir i ell es va despertar.
A mi no, se'm va fer molt
curs. Va fer molt bé, també.
Els Premis.
Els Goya.
Sí, a les 3 hores i mitja vas dir, hòstia, ja està.
Jo estava allà tranquil·la, mirant... Sí,
sobretot pel ritme, de la cerimònia.
I la moltes
sorpreses, moltes sorpreses.
Soc superfan de la Societat de la Nieve.
Absolutament.
Es mereixien això i molt més, i tant que sí.
I Bayona, eres uno de los nuestros, eres cine espanyol, tranquil,
sí.
Ho sabem.
Molt bé, Bayona emocionant-se cada premi.
Ara que la Júlia parlava de pressió, no ha de ser gens fàcil la pressió que està suportant Bayona des de fa mesos, mesos i mesos, per no saber ubicar-se, o perquè no l'ubica la gent, entre si és algú de Hollywood o és algú que fa cinema espanyol. Doncs és algú que fa cinema espanyol, per cert, en producció molt, molt, molt catalana.
Bueno, és que si veus els crèdits de la Societat de la Nieve, són tots catalans.
Sí, i punt.
Excepte Michael Gianchino, que va fer una banda sonora fantàstica, i aquest és Amèrica. Però...
En fi, David Bisbal, que va fer una actuació de 10, no, de 10, i que ahir estava de celebració pels 20 anys del seu èxit Bolèria, però jo avui no acabaré amb Bolèria, perquè ja l'hem escoltat una estoneta, acabaré amb un dels seus temes més mítics del concurs, que es diu Yo lloraré mis penas.
Les penes
ja les lloro jo. un dels grans èxits, que es parla molt de Bolèria, però aquesta cançó també val molt la pena d'escoltar, i avui em despedeixo amb ella.
Doncs vinga, va, som-hi. Gràcies, Núria.
Fins ara.
Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos, desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo. No sé cómo se libera un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Veo pasar las noches en mi cruda soledad. En la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar. Yo sé que no volveré a pecar. Esas viejas trampas no funcionan. Pero el tiempo...
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I aquests dies, vine a tastar la nostra coca de llardons.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí. Ara ho comentàvem amb Núria Ro, Rafa Sanahuja, Júlia Julbe i Pol Corredoira. 4 d'aquests 10 desplaçaments en vehicle privat es podrien substituir per anar amb bicicleta, transport públic o fins i tot caminant en un temps competitiu. Així ho revela un últim estudi de l'Institut Metròpoli, que també apunta que la bicicleta elèctrica seria el substitutiu potencial del cotxe o la moto. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Núria Pérez. Ella és cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli. Núria Pérez, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Núria, segons aquest mateix estudi, l'àrea metropolitana es fan 2,6 milions de viatges en vehicle privat. Quants d'aquests viatges es podrien arribar a substituir per models més sostenibles?
Molt bé, sí, es fan de l'ordre d'un dia feiner a prop de 2,6 milions, 2,7 milions de desplaçaments en vehicle privat, en moto, com en cotxe, i altres mitjans motoritzats, i hem vist que mirant, no?, comparant els temps de desplaçaments amb els quals s'utilitzen amb aquests mitjans de transport privat, un 40%, prop d'un milió de desplaçaments, es podrien fer amb un temps de transport igual, inferior o lleugerament superior per sobre d'aquest valor declarat. Això ho fem, de fet, a partir de l'enquesta de la mobilitat en dia feiner, que és una enquesta que promou l'ATM de l'àrea de Barcelona i que elaborem des de fa temps, doncs, de sempre, des de l'Institut Metròpoli. Aleshores, el que fem és, bueno, si vols, continuo...
Sí, tant.
Vale. Doncs el que fem és mirar d'aquest temps declarat amb aquest mitjà de transport privat les alternatives que amb el mateix desplaçament, amb la mateixa localització i amb el mateix horari es podrien fer això, caminant, amb bicicleta elèctrica, amb bicicleta mecànica o en transport públic. Aleshores, el que fem és un model en el qual el temps, el percentatge d'esforç extra aquest que dèiem, de temps que podrien desplaçar, és proporcional al temps declarat que ja fan en vehicle privat. És a dir, les persones que ja declaren un temps per pagar de 60 minuts, només li demanaríem un esforç de 9 minuts més extres anant a aquests modes sostenibles. Per tant, a mesura que el temps creix, l'esforç disminueix. Això ho fem perquè hem fet la hipòtesi que, segons també l'enquesta de mobilitat en dia feiner, un 82% de les persones declaren que estarien disposades a canviar de mitjà de transport per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats. I, per tant, estarien disposats a invertir una miqueta més de temps. Llavors, el que fem a partir d'aquí, no, és mirar a aquestes persones que tindrien certament una alternativa relativament raonable amb modes sostenibles, quines barreres es trobarien per a l'hora de fer aquest canvi.
Uh-huh. Ara de seguida et pregunto, Núria, per aquestes barreres, pels models de transport més triats, per aquest 82% que ens avançaves ara, que són les persones que estarien disposades a canviar aquest model de transport. Però abans, per què és important un estudi com aquest i, sobretot, de què ha de servir un estudi com aquest?
Això que veiem a vegades que a l'hora de planificar els instruments de planificació de la mobilitat de les ciutats o de les àrees metropolitanes o de les regions, normalment el que per aconseguir els nivells de reducció per exemple, de la qualitat de l'aire, de reducció d'emissions cap a la contribució, per exemple, al canvi climàtic de la mobilitat, veiem que es fa amb poca relació amb els perfils socials i les necessitats d'aquestes persones que es desplacen. Per tant, veure realment si quines alternatives, és a dir, mirar aquest canvi modal, no? Veient les alternatives reals, però també observant aquestes possibles barreres. És a dir, sabem persones que es desplacen, per exemple, que van en cotxe per anar a comprar, per acompanyar persones, que, per exemple, han d'encadenar desplaçaments i que, per tant, sí que tenim aquests valors reals, però s'ha de modular sempre tenint en compte aquestes limitacions. Per exemple, no? L'anar en bicicleta sí que veiem que tenim un percentatge, sobretot l'elèctrica, que agafa més velocitat, no? Seria com més competitiva. Sí que veiem que al mateix temps les barreres que podrien facilitar, afavorir aquest canvi, són més altes fins i tot que el transport públic o la mobilitat caminant. No? Per exemple, veiem que hi ha voltant de 75% d'aquests desplaçaments, que en teoria serien assumibles en bicicleta, són de persones que declaren que no utilitzen mai la bicicleta i, per tant, estan menys predisposades a fer-la servir. No? O persones, per exemple, que es desplacen per anar a comprar. Per tant, un desplaçament en bicicleta és complicat, és a dir, si has de carregar, no? Sobretot doncs, com vas la compra mensual, una cosa més elevada, o tens algun tipus de discapacitat física, o ja tens, per exemple, més de 70 anys i el teu estat físic no és tan bo, no? Sí. Per tant, aquí el que s'haurien de fer, doncs, polítiques per encoratjar, no?, tant des del punt de vista de bicicleta, del transport públic o de la mobilitat activa, polítiques que ajudessin, no?, aquestes persones que ja es mouen en cotxe a fer aquest canvi. Sí que és cert, no?, que veiem persones que tenen aquestes barreres, que de fet ho hem identificat, o persones que han d'acompanyar altres persones, mares o fills al metge, vull dir, és un desplaçament que a vegades és difícil, depèn de quins horaris, però sí que és cert que també detectem que una bona part de la mobilitat que és més potencialment assumible es localitza en entorns, doncs, bàsicament, més de caràcter doncs en espais densos, no? És a dir, en la ciutat diversa, complexa, amb distàncies curtes. Per tant, sí que és cert que encara la ciutat pròxima, no?, que diguem les 15 minuts, encara hi ha cert potencial en part aquí. Uh-huh. D'acord? I per tant, doncs, per exemple, no?, una política que es podria fer, doncs, pacificar una mica més la ciutat, perquè aleshores, doncs, permetria, doncs, per exemple, portar bicicleta a aquesta càrrega, o millorar, per exemple, les percepcions de seguretat, no?, tot el que són polítiques de seguretat al transport col·lectiu, per uh-huh. exemple, durant la nit. Veiem que la gent, per exemple, que es desplaça de nit, doncs, a vegades tendeix a agafar més el vehicle privat, perquè hi ha menys congestió, o de nit es poden generar aquestes percepcions, no?, de por, que a vegades passen sobretot com a dones en el transport col·lectiu. Uh-huh. Per tant, tot això és important que ho modelem, no?, en funció d'aquestes realitats. Uh-huh. També és veritat que veiem que hi ha gent, no?, que, com deia abans, que es mouen en entorns més densos i que sí que tenen... És a dir, es desplacen amb vehicle privat perquè és un hàbit. És a dir, això és molt important també que ho tinguem en compte. És a dir, que agafa el cotxe o la moto, doncs perquè ho prefereix. És a dir, amb independentment de l'oferta i el fet i no tenir, per exemple, cap altra de les barreres que comentàvem, uh-huh. continua agafant el vehicle privat.
No? Entenc que per comoditat, Núria?
Exacte, és que acaba sent un hàbit també moltes vegades. És a dir, hi ha casos que no, com et dic, que hi ha aquestes barreres, però també és cert que hi ha persones que t'ho diuen. De fet, es diu, no?, me sembla que del voltant del 9% de la gent que va amb vehicle privat, quan se li demana el motiu de l'acció, no?, d'aquest mitjà de transport, declara que és que ho prefereix. I, per tant, l'oferta d'altres modes no condiciona aquesta elecció. No? Per tant, també s'han de fer un tipus de polítiques que això és una mica complicat, no?, que experimentin aquestes mobilitats sostenibles, que a vegades si ho proves, si l'experiència del canvi és molt positiva. No? Per exemple, el Covid va ser un entrenament, no?, per moltes persones que es van passar la bicicleta perquè era molt fàcil, es podia circular per la ciutat, hi havia menys congestió, no?, i molta gent s'ha atrevit. I, per tant, és molt positiu. També el teletreball. El teletreball ja era viable, no?, per exemple, fer-ho. I ara, per exemple, no ens plantegem, la gent que podem teletreballar, doncs quedem dos dies a casa, dos o tres, i moltes reunions que abans havíem d'anar, no?, al desplaçament, a fer una reunió amb un client o un proveïdor, doncs la fèiem presencial, i ara tot això doncs, hem experimentat. Per tant, és molt important, no?, que les persones que ho fan perquè és un hàbit i que els agraden al vehicle privat, doncs també puguin experimentar aquesta transformació, no? I en aquest cas, també en aquests casos, no?, a part que ho puguin experimentar d'alguna manera, doncs també implica polítiques de gestió de l'aparcament. Per exemple, la gestió del vehicle privat, tarifació, incrementar els costos, no?, per aquest tipus de persones més que actives al vehicle privat.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb Núria Pérez, cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli, que ha fet aquest estudi que ara comentàvem. Núria, ens ho deies tu també, eh? Una dada que reflexa molt bé aquest estudi és que s'apunta que la bicicleta, fins i tot la bicicleta elèctrica, seria el substitutiu potencial del cotxe o la moto. Això vol dir que seria l'opció també més triada?
No, per això que et deia. És a dir, és una opció que té molt de potencial, però les barreres són de les més àmplies.
Val. Anem a les barreres, Núria, si et sembla bé. Eh?
Exacte.
Una barrera per una bicicleta, per exemple, sol ser, suposo, si això compta com a barrera, ara m'ho explicaràs tu això, que s'acabi el carril bici.
Totalment. És a dir, la continuïtat d'una xarxa pedalable, no només a nivell urbà, sinó més d'una conurbació, no? És fonamental.
I això sol passar?
Per tant, clar, ara, per exemple, en tot metropolità s'està potenciant molt aquesta política, que pot ser un canvi d'escala de la mobilitat en bicicleta, tot el que seria la política de la xarxa Bicidia, que és la xarxa metropolitana, que de fet intenta metropolitzar, no?, aquesta mobilitat pedalable en bicicleta, ja que la bicicleta és fonamentalment un desplaçament no urbà. És bàsicament intern als municipis, no? La seguretat dels carrers bici, és a dir, han de ser relativament amples també, perquè això, per exemple, sí que s'ha estudiat també, que les dones ens afecta més tot el que és la seguretat viària, a l'hora de circular, tenim com més pors, no? I, per tant, si no veiem clar aquell desplaçament en bicicleta, doncs el rebutgem. Per tant, tot el que seria, no?, pacificar la ciutat, millorar les dimensions, l'espai d'aparcament, per exemple, també de la bici, ens ajudaria moltíssim a fer aquest canvi, no?
No sé si comptaria com a una altra barrera el fet que existeixin dos serveis públics de lloguer de bicicletes. A Barcelona el coneixen com el Bicing, arreu de l'àrea metropolitana és l'Ambici, però deia, no són complementaris, és a dir, jo no puc agafar una bici a l'àrea metropolitana i deixar-la a Barcelona perquè a Barcelona existeix el Bicing. Això també pot comptar com a barrera?
A veure, amb aquells desplaçaments més limítrofs, és a dir, municipis que tenen trames urbanes contínues, l'Hospital de Barcelona, no?, aquí sí que podria desincentivar. Però sí que és cert que l'Ambici de l'AMB està funcionant molt bé. És a dir, de fet, dèiem que el patinet, no?, tenia molt de creixement en aquest entorn fora del que és Barcelona ciutat, i aquesta implementació de la bicicleta pública metropolitana pot ser que la bici esdevingui un mitjà de transport potser més protagonista. De fet, amb el Bicing a la ciutat de Barcelona, quan es va implementar, va suposar un impuls molt gran a l'impuls de la bicicleta a la ciutat, no? De fet, Barcelona és capdavantera a Catalunya, no?, en temes d'ús de la bici. I, per tant, no només va impulsar, no?, a fer ús d'aquest mitjà de transport, sinó la gent a utilitzar la seva pròpia bicicleta, no? Per tant, això pot ser com un impuls. El que sí que és cert que l'ideal, no?, seria, evidentment, que aquests dos sistemes fossin compatibles tecnològicament, que crec, si pel que tinc entès, no s'ha fet per un tema de la contractació, de finalització d'una concessió amb la nova contracta que ha fet des de TMB al servei d'Ambici. I crec que l'objectiu final és que sí, que siguin interoperables amb la mateixa targeta, amb la mateixa tecnologia. O sigui, que entenem que s'hauria d'arribar a aquest escenari de que sigui compatible.
Per tant, Núria, Barcelona i la seva àrea metropolitana, després de fer aquest estudi des de l'Institut Metròpoli, creieu que estan preparades per aquest canvi modal de transport?
A veure, a nivell és el que es dèiem. S'han de fer moltes polítiques encara. És a dir, sí que, com dèiem, hi ha gent que té possibilitats de fer aquest canvi, no? És aquestes persones que dèiem que forma part del seu hàbit, però s'han de superar, doncs, per exemple, barreres d'accessibilitat al transport col·lectiu, també, no? Tot el que és les persones que tenen algun tipus de discapacitat física o sensorial, diguéssim, doncs adaptar a la informació del transport públic, que sigui fàcil, que no impliqui una planificació excessiva de la seva mobilitat en transport públic i que compliqui molt aquesta mobilitat, en reduir, evidentment, tot el que són millorar el servei, no?, que sigui confiable, tot el que és el servei de rodalies, i després també és cert, no?, que aquells entorns on hi ha baixes densitats, que aquí sí que és veritat que el transport col·lectiu surt molt poc, o la mobilitat en bici surt menys ben parada, no?, amb aquest potencial, i aquí sí que la ciutat de baixa densitat, i a vegades veiem que és el, de fet s'han construït al voltant del cotxe, és a dir, s'han fet per això mateix, no?, estan totalment lligades, però tampoc hem de renunciar a algun tipus de polítiques aquí. És a dir, doncs intentar fer polítiques d'aparcaments de dissuasió, vinculades al transport ferrocarril, millorar, per exemple, fer més carrils d'alta ocupació, amb bus. També és veritat que l'oferta de busos, per exemple, interurbana, amb els busos d'express, també ha crescut molt, i a vegades la gent ho desconeix. També millorar aquest accés a la informació, millorar molt millor els canals dels serveis disponibles, és a dir, la part de busos ha anat creixent, interurbans progressivament. També seria una política, no?, millorar la qualitat de les parades, no només la informació, no?, sinó que sigui una xarxa ben equipada i ben completa. Per tant, hi ha molta feina a fer, però sí que és cert que hi ha cert marge, no?, amb el que ja tenim.
Ara em deies, hi ha molta feina a fer i hi ha molta feina que també s'estan fent, perquè actualment les polítiques que s'estan duent a terme a Barcelona, canvis d'infraestructures, estem parlant de l'L9, l'L10 del metro, la unió del tramvia, les línies del Vallès i el Llobregat, dels ferrocarrils de la Generalitat, tot això hi ajuda, no? Entenc?
Totalment. Tot allò que impliqui incrementar la qualitat o el nivell de servei de l'oferta de transport, tot això sempre ajuda i tant. De fet, tots els plans, no?, de mobilitat, les polítiques són l'increment de l'oferta i així com molt senzill, no?, i polítiques de gestió de la demanda, que aquestes són les més problemàtiques, sobretot quan ja hi ha molta oferta. És a dir, tot el que és tarifació, potenciar el peatge urbà, regular l'aparcament, posar un carril bici que treu espai al cotxe, tot això... políticament, no?, és complicat de fer a vegades perquè impacta molt en el rebuig social per part de determinades persones i, per tant, la barrera principal, no?, en aquests casos és aquesta de l'acceptació social. No és fàcil fer aquests canvis.
Precisament et volia, per últim, Núria, preguntar sobre això. Et preguntava si Barcelona i la seva àrea metropolitana creies que estaven preparades per aquest canvi modal, però hem canviat la gent que vivim a Barcelona i l'àrea metropolitana? Hem canviat la mentalitat respecte al transport públic, privat, o encara falta molt?
A veure, cada vegada sí que veiem, quan demanem els motius, per exemple, de les persones que per què agafen el transport públic, no?, sí que hi ha un percentatge de població no és superelevat, sí que declara que és per consciència ambiental i sensibilització. I, per tant, també, igualment, quan ho preguntem a les persones usuàries de la bici, també, és un valor que ara mateix no te'l sé dir, però relativament no és supersignificatiu, però sí que veiem que va creixent. Per tant, sí que és cert que la sensibilització, pues, en aquest sentit, no, la problemàtica, tota la crisi climàtica, el tema de la qualitat de l'aire, doncs, va calar, no?, sobretot entre la població més jove, i també sí que anem veient això. Sí.
Núria Pérez, cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli, moltíssimes gràcies per avançar-nos aquestes dades de l'informe de l'Institut Metròpoli i explicar-nos-les aquí a la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Dimecres 21 de febrer, el Fabricació Pròpia celebra els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un directe al Palau Robert. I atenció a qui ve. Antoni Bassas, Ginestà, Tomàs Molina, Quim Morales, Òscar Dalmau, Arribar i Ploure i molts més. Perquè si es fa, es fa bé. Amb noms i cognoms, i música, i cultura, i riures, i una servidora, la veu sense cara, posarà la cara. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia.
25 minuts que passen de les 9. Girocleta. Vinga, va, doncs, com sempre, descobrim de què ens parlaràs avui, Giro, a la girocleta. Quin tema ens portaràs?
Doncs mira, la setmana passada la Núria Ros ens explicava la cara B de l'actualitat, que el grup de rock català Sau tindria una pel·lícula, en parlàvem fa poc. Llavors, pel que sabem, aquesta pel·lícula es dirà Els de Sau i serà tot en català. Val. Llavors, atenció, perquè se vienen cositas, que en diríem. Perquè avui, a 2:15, podrem parlar en directe amb la directora de la pel·lícula, l'Elisabet Terry. Llavors, moltíssimes ganes doncs, de saber molts detalls, perquè en sabem coses, però no ho sabem tot de la pel·lícula. Volem saber si ja han començat a rodar o no, les localitzacions, noms, tenim noms dels actors que faran dels personatges, dels membres d'aquesta banda, sí. Val. Però jo crec, a veure, avui en parlarem, que hi haurà algun cameo.
Entenc que sortirà la faceta o la fase Sabaté, diguem.
Sí.
Sí, eh?
Sí. Pel que tinc entès, explicarà com els inicis i fins l'any 99, que va ser l'any que ens va deixar Carles Sabaté, perquè va marcar un abans i un després. Llavors sí que tenim moltes ganes que ens ho expliqui, que ens en doni tots els detalls. I de fet, tot això arriba coincidint en que demà, dia 13 de febrer, farà 25 anys de la mort de Carles Sabaté, que també s'ha fet una cançó, una nova cançó que es diu Nous Poemes i Velles Promeses, i llavors aquest any, doncs, Sau 30 treu pel·lícula i també nova cançó.
Un concert, si no erro, a
Vilafranca. Vilafranca del Penedès.
Concert contra la droga, era.
Sí, un 13 de febrer, fa 25 anys. Llavors això, evidentment, va marcar un abans i un després a la banda i veurem, a veure, la pel·lícula, doncs tota l'època Carles Sabaté, que va ser una època daurada, que sempre quan en parlen diuen que va ser la gran època daurada de la banda.
Però per tenir-lo clar, no és un documental, és una pel·lícula.
No, és pel·lícula.
No és documental ni musical, tampoc, que això ho han deixat molt clar. Vull dir, serà
una història d'aquella fase de la
història
banda.
Sí. No, jo crec que és una gran idea.
Com
la veritat,
una de les grans de l'època d'hora del rock català.
Sí.
No només tant, de Sau, sinó que durant aquella època, clar, Els Pets, Sang Traït,
Sopa de Cabra,
en fi, moltíssims.
Sí.
Em deies que hi haurà algun cameo?
Jo crec que sí, o sigui...
Tu creus o saps?
No.
De qui?
No sé, però la intuïció em diu que hi haurà algun cameo. Sí, perquè pel que he llegit és com que han anunciat els noms dels tres protagonistes, que seran els actors Pol Monent, Guim Puig i Guillermo Las Heras. Jo crec que hi haurà algun cameo. Avui li preguntarem a l'Elisabet Terry, potser ens diu que no, però...
Els propis membres, vols dir, a lo millor, fan allà...
Sí.
Fan d'un tio prenent un cafè, no?,
sí,
que es troba...
La veritat és que crec que hi ha forces possibilitats, sobretot perquè es veu que estan treballant mano a mano, de costat, amb els membres de Sau, o sigui, els actors i els membres...
Sau 30, que es va dir,
es
diu ara, el grup,
exactament. Llavors estan molt contents els membres de Sau 30 per aquesta notícia de que tindran una pel·lícula. És una mica evident,
clar.
No?
Sí.
Fa il·lusió i crec que estan treballant molt propers. Llavors jo crec que alguna cosa hi haurà.
Vosaltres heu estat o sou fans de Sau, Núria? Tu ets...
M'agraden, però tant com fan...
No, saps què passa? Saps què passa? Que tota aquesta època daurada del rock català em va agafar a Castelló i llavors de vegades era complicat perquè llavors internet no funcionava com ara i no hi havia les plataformes i tal, però a mi, que sempre m'ha agradat molt la cultura catalana, sí que escoltava de tant en tant aquest rock català, i tant Sau com Sopa de Cabra i Els Pets, per exemple, formen part del meu imaginari, tot i que no sigui un ultrafan, però sí que els he escoltat. Sí. O sigui que és fantàstic, m'agrada molt aquest concepte. Sí.
Està bé, això. Doncs en parlarem de tot plegat cap a la fase final d'aquest programa d'avui.
Jo estava pensant... Perdoneu, eh?
Tira.
Una cosa... Sí. Fantàstic, el documental de Núñez, que està sortint per la tele. Escolteu, sí, el dia que facin la pel·lícula de la caravana, qui farà de nosaltres...
Jo ho tinc clar.
de tu?
No, no puc dir-ho.
Per què no?
Perquè és lleig.
Perquè és molt ofensiu, tal vegada.
Sí. sí.
El meu personatge, segurament, no?
No, era el meu personatge.
Ah, el teu?
Sí.
Val, perfecte.
Sí.
Bueno, pensem-lo.
A veure, tu mateix està bé, però...
Sí. Diguem que sortia a Juego de Tronos.
A Juego de Tronos? Perfecte, granda. Ja sabem tots qui és.
Peter Dinklage.
Val. No és John Nieve.
No seria John Nieve. En fi.
Jo demanaria de fer-me de mi mateixa.
Veus?
Ah, clar.
Clar que sí.
No, tu faries ja un cameo ràpid amb la Giro.
Sí, home, no, a mi que em donin el meu paper. Bueno. Sí, home, que no m'ho treguin.
Carnaval bé, veig.
Sí,
no?
Sí, però...
Ens ho hem passat bé,
però...
Hem cridat una miqueta...
Però és que la meva defensa, he de dir que em quedo afònica molt ràpid.
Clar, sí.
Us prometo que m'he cuidat molt. He anat amb buf, amb caramels de pròpolis, de mel, de tot.
Fas una veu d'haver-te cuidat molt.
Sí.
De tot,
No. Però és que em quedo afònica molt ràpid, perquè no col·loco bé la veu. Vaig anar inclús al logopeda, perquè jo em pensava que tenia pòlips. Perquè si tu i jo discutim un dia i em poso nerviosa, jo estic ja sense veu. I em va dir que no eren pòlips, que el que em passava és que treia la veu d'un lloc on no l'havia de treure.
Ja.
No sé per què dius això de si tu i jo discutim un dia com alguna cosa casual.
No, però de veritat, però no passa res, ens cuidarem. Jo crec que a quarts de dues, quan parlem amb la directora, la meva veu ja haurà tornat.
Has de veure el carnaval amb la teva veu.
No, t'ho juro que són fets completament, no tenen res a veure.
M'has convençut.
Va, descansaveu fins a
quarts
de final
dues.
Del programa.
Merci.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, que avui ens podria portar consells per cuidar-se la veu, però ja els ha fet més d'una vegada.
Sí, ja els he fet i veig que no segueixen.
No, aquí no els segueix.
Veig aquí...
Però sí que els segueix, però ella té una tendència, ja ens ho ha explicat, molt fàcil.
Sí, clar. A tothom li pot passar.
Passar un pardal volant i ja està fònica.
Sí, ai, vigila, que tens...
Què tinc, un mosquit?
La mosca típica dels estudis.
Sí, no, en fi.
Va, avui consells per què, Núria?
Avui aprendrem a escriure una mica millor. I això sempre és important.
Millor?
Escriure millor.
Però vols dir creativament?
Caligrafia no, ortografia.
És complicat. Ah, val, caligrafia és fàcil.
El que dèiem, aprendrem a escriure una mica millor perquè us porto els consells definitius per millorar la vostra ortografia. Com aneu vosaltres d'ortografia?
Fatalíssim.
És a dir, si ara et féssim un dictat, suspendries.
El meu problema és la lletra. La lletra no la faig clara, és una lletra horrorosa que no s'entén, només l'entenc jo, i de vegades, no sempre.
Però fas faltes d'ortografia.
Però parla d'ortografia, no de caligrafia.
No, ortografia, ara. No, si em fixo no faig faltes.
Va, doncs ja és que jo avui porto els consells per millorar l'ortografia.
Per tant, primer he pensat que era...
Caligrafia, ja són dues coses diferents, val?
Doncs, val. Llavors, qual era la pregunta, senyoria?
Ortografia.
Si fas faltes d'ortografia.
No faig faltes d'ortografia.
Mira que era fàcil, eh?
Val, doncs no. Però bueno, t'escolto per...
No, caligrafia, mira, m'has donat una idea. Algun dia farem consells per millorar la caligrafia. Joan.
Què?
Com portes tu l'ortografia?
No, jo bé. Sí? És una matèria que sempre m'ha agradat i prou bé.
És a dir, els dictats... A l'escola els aprovàvem, amb nota.
Sí.
No feien dictats, de la meva època, això?
No, sí que feien
dictats, i tant.
Jo m'ho passava superbé.
Però és que m'agradava, exacte.
A mi també.
M'agradava.
Perquè els que som una mica de lletres i d'humanitats, ens agrada. Jo sóc dels que escriu per WhatsApp amb tot, eh?
Jo també.
Amb totes les lletres.
Depèn del moment, eh?
No, jo sempre.
Jo si estic en un moment de tensió...
Abans he enviat un, que m'he equivocat d'una lletra, i l'he editat, perquè a mi m'encanta que ara es pot editar. Jo vaig editant.
Correcte.
Sí, se me'n va.
Bueno. I per cert, que ara que traies el tema, avui no parlarà Núria, en parlarà un altre dia de la caligrafia, però vaja, que cada maestrillo tiene su librillo, sí. Jo a caligrafia estic anant de mal en pitjor.
Jo també.
Jo dic perquè faig les entrevistes aquí, com que l'entrevistat normalment mira el que apunto,
Perquè
no ho entengui.
Deu al·lucinar, no?
Faig lletra mitja.
Està bé. Jo el meu problema, mai he tingut molt bona lletra, però és que a més com ja no escric amb la mà, perquè
clar,
ho faig amb l'ordinador.
S'ha perdut molt això, eh?
He perdut pràctica.
Però bé, l'ortografia en aquest cas serveix escrivint a mà, a l'ordinador, tot arreu.
Perfecte, ara. Sí.
Per això el que dèiem, uns consells de i per a tothom, perquè avui en dia escriure bé sense l'ajuda d'un corrector ortogràfic és un tràmit difícil per molts. La gent s'acostuma al Softcatalà o a qualsevol altre corrector
sí.
I ja no hi pensem. Llavors, sóc conscient que no som màquines ni perfectes i que, per tant, doncs, a tothom alguna vegada a la vida ha fet o farà una falta. De fet, més que una vegada a la vida,
diria una vegada al dia, perquè, mira, escriure el 100% bé a vegades costa.
El mejor escribano hace un borrón.
Ah, exacte. Ara. És normal, no passa res, la qüestió, i el problema és quan en una sola frase fem més faltes que lletres. I això hi ha moltes persones que els hi passa.
Sí, sí, sí.
És, segur que recordeu la típica persona de la vostra classe que feia moltes faltes d'ortografia.
Sí, sí, home, i tant.
Sí, sí.
N'hi havia moltes.
Llavors, com era l'acudit aquell, de si horchata s'escriu con H, claro que sí, hijo, si no seria horcata.
Horcata.
Sí,
clar, doncs
i lo de... En echar, lo primero que echas es la H.
Ara.
Sí. Jo això és una... Saps? Perquè hi ha les típiques paraules que sempre falles. En canvi, n'hi ha d'altres que sempre fas bé, eh?
Sí,
això
sí,
va molt
sí,
a la persona.
Sí, sí. Sí, sí.
En fi, per això i molt més, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per millorar la vostra ortografia.
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás...
Oh, maquíssima!
Sí, he escollit més el meu gust personal que el que diu la lletra, perquè no, realment no sé te voy a escribir...
Però encaixa. Ah, ets molt de l'Oreja de Van Gogh?
Molt, m'encanta, em sé totes les cançons.
O sea, si la mesura és Marlon, on ho ubiquem?
No, no, és que Marlon ha baixat. Ja no escolto
Marlon. Ah, ja no, ja els has fet la creu, eh?
Sí,
deixa de burxar amb Marlon, ja.
Home, no, és que va ser mític aquell dia. Vindran és Marlon.
En el top 1, Bryan Adams, amb molta diferència del top 2.
No, no, no ho juris, perquè el que vam presenciar l'altre dia en aquest estudi va ser una entrega...
Per cert, que les entrades surten avui.
Avui.
Ara d'aquí, res.
14 minuts. Va, doncs anem per feina, que les he de comprar. No, és broma.
No m'interrompiu.
El que dèiem, anem als consells i, si voleu, fem com sempre, em dieu si el seguiu, si ho feu, si millorareu. Val. Consell número 1. Feu una llista de les paraules que més us costin. Un consell importantíssim. Si elaboreu un llistat i anoteu les paraules que sempre us porten problemes i amb les que us soleu equivocar amb l'ortografia, aconseguireu girar la moneda i escriure-les bé. Perquè és que moltes vegades no fem moltes faltes d'ortografia. El que ens passa és que sempre ens equivoquem amb la mateixa.
S'encallem en la paraula aquella.
Llavors, en aquest cas, el consell és molt senzill, eh? Feu aquest llistat i escriviu unes 10 vegades, atenció a la xifra, unes 10 vegades,
10.
Cada una de les paraules de la llista, i feu-ho cada nit.
Mm-hmm. Cada nit.
Cada nit, clar, això és persistència, clar, és constància.
És pràctica.
Les coses no arriben
cada
soles.
Cada nit has de fer una llista de 10 paraules.
Sí, de les que, si tu ets una persona que habitualment escriu durant la teva jornada laboral i dius... Canviar, ho he posat amb MB. Fatal, això. No, sí, fatal. Doncs escrius canviar amb NB baixa 10 vegades a la nit. Vale. Arribarà un punt que, si ho feu així, veureu que les teniu tan interioritzades que la propera ja les escriureu bé o, en principi, les hauríeu d'escriure bé.
Fixa't.
És una miqueta el que ens feien fer al col·legi amb els dictats. Sí. Almenys la meva professora de català ens deia... dictat i després les faltes que feies les havies d'escriure a casa 10 vegades, que era horrible, això, eh?
Sí. Horrorós.
Sí.
Llavors...
I tu ens ho recomanes ara, ja a l'edat adulta, que ho fem igual. Sí.
Perquè ja no és tanta obligació com feien al col·legi. No. Si no m'ho vols portar demà, porta-m'ho demà passat. No et posaré un punt negatiu.
Vinga, vale.
I va molt bé, això.
Jo no feia tant apuntar les faltes, apuntava més les que no sabia el que volien dir.
El significat, també.
Arribava a casa també. I les buscava.
Amb el que fallis, està sempre bé anotar-ho i interioritzar-ho. Després, consell número 2, digueu les paraules en veu alta. Quan estigueu fent el llistat de paraules del que us parlava fa un moment, estaria bé també anar repetint la paraula en qüestió en veu alta. Per exemple, digueu una paraula que sempre us costi molt, la seva ortografia.
Ui.
Ui, ara mateix m'agafes, jo què sé què dir-te.
Com el càrrec aquell que sempre dius...
Psiconeuroimmunoendocrinòleg.
Home, perdona. Això no existeix. Això s'ho inventa la Núria per lluir.
I tant que existeix.
No, jo ho he buscat i el diccionari diu... Se l'ha inventat la Núria.
No, mira, ens centrem a la paraula endocrinòloga.
Vale.
Per exemple, endocrinòloga porta accent a la O. D'acord? Doncs imagineu que aquesta paraula us costa molt i sempre la poseu amb U i sense accent... endocrinòloga,
val?
Doncs el que hauríeu de fer és, consell número 1, arribar a casa tranquil·lament, us obriu una espalmeta, us feu una Coca-Cola i escriviu endocrinòloga 10 cops.
Una espalmeta.
Una espalmeta.
Per estar més relaxat.
Més relaxat.
Ah, vale.
Serà que no em coneixes a mi? Que jo
ara sí, tens raó.
Un gasto, una cera. Sí.
Espalmetes, encens...
Llavors, espalmeta. Ai, no, espalmeta no. Full en blanc. Endocrinòloga 10 vegades i conforme la vas escrivint, endocrinòloga, 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 endocrinòloga. Vale. Ja me l'escrius amb o i amb accent obert.
Ja
sí o no?
Se't va quedant.
Doncs,
si
ho feu així, està provat, eh? No m'ho invento. Està provat que tindreu més possibilitats d'en recordar-vos com sona la paraula quan l'escriviu i, per tant, d'escriure-la bé.
Poca broma.
Pot semblar una bajanada, però és molt i molt útil. Per tant...
Encara estic buscant quina seria la meva paraula. No sé. Chascarrillo.
Chascarrillo, però és que Chascarrillo no és català.
Chascarrillo és barbarisme, eh?
Vols dir?
No, sí, vés-me una més bàsica. Endocrinòloga. Ara te la demanaré que l'escriguis quan acabem la secció.
Ara.
Bueno, ara ja ho faig.
Llavors, va, consell número 3, mentre escriu en Rafa endocrinòloga. Consell número 3, llegiu molt, sí o sí. Aquí, espera't un moment, perquè ara no m'estic... Expliquem als oients que acabo d'explicar com s'escriu i me l'ha escrit del revés.
A veure, no?
M'ha escrit endú, amb u...
Però si dius u, jo com m'he de saber que és una u?
Clar, ara, perquè és fònica.
Fònica. Què? És com Olma, afònica.
Endocrinòloga, amb accent...
Endó.
Obert.
Obert, obert.
Amb endocrinòloga.
Endocrinòloga.
O crinòloga.
Si això de repetir un veu alta i escriure no us va bé, perquè veig que en Rafa no li va bé,
Rafa no acaba,
anem
no.
a aquest consell de la número 3, que era el de llegir molt. Sí o sí, eh? Aquí no hi ha terme mig. Ens solem familiaritzar amb les paraules a mesura que les anem veient amb els nostres ulls. Per tant, està comprovadíssim que quan més llegim, més paraules podem arribar a memoritzar i, per tant, podem arribar a comprendre millor l'idioma, tot i que no en siguem conscients. És a dir, tu, a mesura que vas llegint, et pot semblar que no, però el teu cervell va retinguent paraules que potser, si no haguessis llegit, no escriuries de la mateixa manera. Per tant, llegiu també com a teràpia per relaxar-se, per aprendre més, per disfrutar... Llegir sempre és la millor opció.
Molt fan de la lectura, perquè a part d'aprendre'n, escolta, aprens, et distreus alhora, entres en un món màgic...
Sí. Escolta,
és que
és ideal, és ideal.
La lectura no té negativitat, és tot en positiu, en la lectura.
Sí.
Dic jo, vamos, no sé.
Sí, 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 dius bé, dius bé.
En fi, per cert, que la nostra companya de xarxes, Eva Cervera, diu que la venda d'entrades de Bryan Adams és demà. Ah. M'he equivocat, no sigui cas que tinguem algun oient intentant comprar les entrades.
Bona dada, perquè...
Demà, dia 13, a partir de les 10 del matí, allà serem per comprar
Martes
les entrades. Martes
i 13, eh? Molt bé.
Martes i 13.
Res més.
Dia Mundial de la Ràdio.
Ah, això t'anava a dir.
Tot pot sortir bé.
Res millor per tenir entrades de Bryan Adams que el Dia Mundial de la Ràdio.
Clar que sí, clar que sí. El podem intentar entrevistar, quan vingui.
Fixa't.
Jo vaig allà amb el micròfon i li dic...
Tu vas encantada, eh?
Jo pres, i que em deixi passar davant de tot.
Bryan,
how are you? Bryan.
Bryan, Marlon, una merda al teu costat.
No, sí, deu saber ni qui són, Marlon. Estem parlant de Bryan Adams, eh? Perdoneu.
Aquest, el Bryan Adams.
Va, consell número 4, per anar acabant, subratlleu les paraules. Aquest consell va molt de la mà amb l'anterior. A mesura que aneu llegint, és molt recomanable anar subratllant les paraules que necessiteu practicar. No cal que em subratlleu tot el llibre, però si surt endocrinòloga per allà, doncs subratllada.
Hi ha gent que subratlla tot el llibre.
Sí, sí, bueno, sí. Igual que passa amb els estudiants amb els apunts, que diuen el més important i subratllen tot.
Tot subratllat.
Jo no sóc gaire fan, de subratllar llibre.
Jo mai.
Jo els llibres, algun que he llegit d'autoajuda, sí que subratllo frases per recordar. Sí. I, de fet, aquests llibres me'ls passa el meu pare i ja em trobo coses subratllades.
Veus?
Sí, sí. Llavors, el que deia, més subratlleu les paraules, si ho feu així, anireu practicant a l'hora que estareu llegint. Per tant, aquí teniu un 2x1, millor oferta impossible.
Bueno,
sí, a Caprabo, en aquest cas.
Exacte.
I ja per acabar, però no menys important, consell número 5, practiqueu amb un test d'ortografia.
Oh, bona.
No sé si ho sabíeu, però existeixen moltíssims llocs web on posar-se a prova i fer tests barra exàmens d'ortografia. I aquesta, amics i amigues, és una gran manera de practicar la vostra ortografia. És que no hi ha més, no hi ha terme mig. Si vosaltres, en comptes de mirar TikTok durant 10 minuts, feu un test d'ortografia per millorar les faltes, doncs escolta'm.
Escolta'm, que no costa
una persona
tant,
de bé, de molt bé.
Temps de TikTok, dediqueu-lo a altres coses.
Sí. No, però això, sobretot, aquests consells, més que per vosaltres, que al final ja sou grans i periodistes i, per tant, hauríeu d'escriure mínimament bé, per si algun oient és mare o pare i no sap com reconduir el seu fill perquè fa moltes faltes, doncs, escolta'm,
potser
l'ajuda, això, saps?
Els meus fills fan coses... Perquè hi ha plataformes amb moltes activitats molt currades, molt guais. El col·legi proporciona els enllaços i... Sí. Ens motiva aquestes coses de fer-lo amb la tablet.
No perdre mai aquesta part de la cal·ligrafia, no? D'escriure-ho a mà, perquè contra més ho escriguis, més. L'examen al final és en paper.
Exacte,
igual,
sí, sí, exacte. Ja està. Sí.
I escolta, com deia en Rafa, no us acostumeu a escriure tampoc moda WhatsApp, diguem-ne.
No.
Allò amb abreviatura, sempre...
Jo soc molt maniós. Quan els escric a ells, els crida l'atenció perquè poso el punt i final, i sembla ser que això és un pecat. En els
sí, sempre, en tu, Rafa, sempre...
Posar el punt i final, sí. Diuen, però per què poses el punt i final? Dic, perquè s'ha de posar, ja
algú posa el punt i final, i jo penso que està emprenyat. Per WhatsApp, eh?
Sí, és que el WhatsApp és un...
Jo el poso sempre. Fixa't. Tenir despistes, clar, però a mi m'agrada posar-ho tot. I els fills es riuen de mi. Ai,
en fi. Ai.
No has posat el punto. Després em persegueixen, perquè quan foto la pota... Salten, eh? Aquí no t'has expressat bien. Bueno.
En fi, avui consells breus i sense complicar-se massa la vida. Si vols escriure bé, s'ha de practicar, s'ha de llegir. Bé, ara ho repassem a la fórmula, però...
Anem a la fórmula, doncs.
Mira, llistat de paraules, més repetició en veu alta, més llegir, més subratllar, més test d'ortografia. Aquest l'elevaria a 10.000 perquè funciona molt bé. Igual que tremoli el soft català.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Matí, Rafa, avui toca...
Bueno, avui posem a zero el marcador ara. Cap Bravo. Ja vam repartir felicitat divendres. Una nova que cistella bé. Cap Bravo va anar per a un dels nostres oients.
Com ens agrada això, eh?
Bueno, és que...
Repartir felicitat.
Això sempre es fa... La ràdio té moltes coses fantàstiques, meravelloses. Una d'elles són aquests premis, bueno, el de Cap Bravo i altres que hem donat durant la temporada, inclosa la nostra, aquella... la panera cultural que vam fer, que va ser brutal. Per exemple... Doncs cada setmana, constantment estem repartint aquesta felicitat, que és la cistella Cap... Felicitat, deixeu-me que pronunciï bé. Aquesta felicitat, que és la cistella Cap Bravo, que dona suport a la caravana i que és fantàstic. Un supermercat amb 65 anys d'història.
És així.
Representa el supermercat urbà de barri, de prestacions amb un dels assortiments de productes, però... És que no sé com qualificar-lo. Infinit, meravellós, ho tens tot allà. I no ho dic per dir, És que jo vaig a Cap Bravo, la Núria també, som assidus.
Avui em toca.
Avui et toca, evidentment, és el teu dia a Cap Bravo. Jo no tinc dia fixe, és conforme necessito. I és que trobes de tot. Mira, l'altre dia vaig anar a veure un partit al Johan Cruyff, del Barça femení, amb els meus fills, i just al costat hi havia un Cap Bravo, i de poc se'm passa, a l'hora del partit, perquè estava jo emocionant, veient allà tot el que tenen exposat, fantàstic i meravellós. Cap Bravo aposta per la diferenciació, la salut, producció agroalimentària de proximitat, productes frescos, estalvi personalitzat, això les famílies nombroses sabem el que significa, sabem el que significa, i varietat i innovació.
Legión.
Ja 3.000 supermercats, benvinguda a Cabra, 3.000 per una nova setmana, 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, per tant, és que el trobareu amb tota la facilitat, i a més, aquest regal que ens dona a la caravana, setmana rere setmana.
Què més voleu?
És que són els millors.
Són els millors, i ja està, i s'ha de dir, i punt, i mira, cada vegada millors.
Et puc tallar un moment?
Sí,
ahir vaig anar a fer un escape room, que us ho avançava el divendres.
Com era això?
No, bé, molt bé. Sí? Si voleu, ara en parlem, però al costat de l'escape room què hi havia?
Un Cap Bravo.
I ja està.
Un Cap Bravo.
Inevitablement vull desconnectar de vosaltres el cap de setmana i em veniu al cap tota l'estona.
Inevitablement,
No, perdona, no diguis coses que no són. Tu vols desconnectar cada dia. No pots,
no
només
puc,
el cap de setmana. Ara.
Poso un peu al carrer, Cap Bravo.
Clar,
bravo.
Exacte.
Ja és està. Molt bé l'escape room.
Menja... Sí? Sí. Després ens expliques. De Star Wars,
De Star Wars, sí.
Sortia Chewbacca?
Sí. Em va perseguir el com es diu? És que jo no he mirat massa.
El Darth Vader?
Sí, em va perseguir.
Negre?
Vaig passar una por.
Compte.
Quasi em trenco la cama corrent. No,
però era molt gran, allò, perdona, parèntesi, eh?
No.
Però és igual, va perseguir igual.
El tema és que havies d'escapar
de
la nau.
Ah, de la nau.
Bueno, havies de desactivar la bateria, és que era per intel·ligents.
Una història, saps? Bueno, en fi. Me n'alegro que us hagi agradat, fantàstic, ja ens diràs on és i si podem fer l'experiència endavant. Però, sobretot, l'experiència que Bravo, amics. Aquesta cistella meravellosa, febrer de tox, crema de carbassa, llentia pardina selectia. Sí, febrer de tox, has escoltat bé, Joan.
Detox. Ah, detox.
Jo havia entès detox.
Jo també, per això dic detox.
És que he dit detox. I és detox? Ah, clar.
Detox.
Perdoneu. Veus? Una paraula que no tinc ben interioritzada.
Veus? Ortografia.
Escolteu una cosa. Coquetes d'arròs, suc de pinya selectia, oli siurana.
Oh, que bo.
Oli siurana. Espàrrec curt.
Saps que ahir vaig dinar amb oli siurana?
Sí,
i és
una
barbaritat, aquesta.
Una barbaritat, sí, senyor. Brau, És que, exacte, una miqueta de pa...
Té molt gust a oli.
Una miqueta...
Molt.
Té molt gust a oli, l'oci d'oli, evidentment. L'oci d'oli de camèlia Bell, que això és per a la pell i la higiene personal, i el sabó de mans, mantega de karité, que cuida la teva pell. Tot això us repartim cada divendres en el mes de febrer, i tot amb una pregunta que us fem cada dia. Cada dia una pregunta, podeu participar. Avui és un d'aquells dies especials. Tot i ser dilluns, malgrat no tenir aparentment doncs res particular, però és especial, els nens i les nenes no tenen escola.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventíralos al sol.
És lliure elecció avui, eh?
És lliure elecció, per tant, escoles. Igual no totes les escoles fan la festa. Algunes igual han fet la divendres, però no crec.
Sitges segur, però Vilanova segur.
No ho sé, però en principi jo crec que divendres aprofiten per celebrar carnaval o derivats de carnaval. I dilluns és on fa la festa, de fet, es nota molt.
Que, si no m'equivoco, a Sitges encara queda el dia gros,
encara,
que és dimarts.
Ah, és que Sitges és particular en aquest sentit, perquè ho celebra molt. I fa bandera de totes aquestes coses. A Barcelona es nota molt, que els nens no han anat al col·le, perquè el trànsit, jo crec que surt i no hi ha pares portant nens al col·legi. Doncs avui és un dia d'aquells, per molts nens i nenes, d'aquells de lliure disposició, com dèiem, en què la societat continua girant, però els col·legis no. Col·legis molts s'aturen, val? I tenim a la canalla a casa. Dia oficial de quedar-se amb els avis, tiets, tietes, veïns, gent del barri... On pugues, tu has de deixar un nen perquè tu has de continuar treballant.
Clar, aquest
dia de disposició no coincideix amb res. Home, potser t'has demanat un dia personal, pot ser.
Podria.
Però no sé, no sé. En fi, que això, dies que, per cert, agraden a molts, molt als nens. Jo crec que aquesta sensació de que el món continua rodant, val, però tu tens festa, doncs agrada molt als nens. Total, que tot això per preguntar... És que tinc dos preguntes avui.
Ai, Déu meu.
M'encanta.
Sí, perquè dubtava i dic, mira, jo llanço les dues i cadascú que digui el que vulgui participi. Vinga. En el sentit que vulgui. Una és, què us agradava més fer, dedicar el temps de petits, quan no teníeu classe? Ui. És a dir, aquells dies que passava això, que... Doncs un dia de lliure disposició, una festa... No tothom parava, però vosaltres sí.
Sí.
Aquell dia fa com una il·lusió especial, jo recordo, tinc els meus records, de fer algo diferent, algo particular, i aquella sensació de jo tinc festa i la resta del món no, val? I l'altra pregunta que tinc preparada és, quina era la vostra estratègia per no anar a classe? Tu mateix et fabricaves, fabricació pròpia, la teva lliure disposició.
Sí, sí, sí.
Llavors hi havia diferents estratègies.
Sempre havia passat.
Jo tenia també la meva. Era... Núria Ros, crec que ara mateix està fent un llistat de 40 estratègies.
No. Jo era molt...
Molt bona nena. Però tenies alguna estratègia, Núria.
Digues.
Valgo més per lo que callo que per lo que digo.
Tempus fugit.
A mi... Carpe diem. A mi m'encantava... Això farem una samarreta, tu i jo. A mi m'encantava llevar-me més tard, per exemple, quan teníem aquest tipus de festa.
Clar.
I la sensació d'aprofitar i trencar els horaris. Jugar amb els meus G.I. Joes.
Epa.
Jo tenia G.I. Joes. Ja t'ensenyaré el que són.
Ah, vale.
Són ninots, eh?
Ah, vale.
No et feia més de Madelman, a tu.
No, des de Madelman em van agafar ja gran, ja havien passat, era la generació anterior. Era G.I. Joe el que jo jugava, m'encantaven i tenia una col·lecció espectacular. Jo tenia moltíssims i es cuidava moltíssims. I m'agradava molt el moment del migdia, si havia arribat a aquell punt de que la meva estratègia havia funcionat i m'havia quedat a casa, observar des de la finestra els nens que sí que havien anat a...
Ah!
Saps aquella sensació de pringats, saps? I jo estic aquí passant-lo...
De mala persona, això, eh?
Bueno, clar, i jo no m'amago. Tinc punts de mala persona, no passa res.
I punt, no?
I de bona també. Jo sóc el yin i el yang.
Val.
Tinc tot a dins meu i vaig traient conforme em dóna la gana. A més, reparteixo a voluntat.
Mira, a mi, paradoxalment, pel que fa al que preferia fer quan tenia dia de lliure...
Estudiar?
No, quedar amb els amics de l'escola.
Ah, bueno, clar. Quan tothom teniu festa,
eh? A les places i aquestes coses. Exacte.
Però ja de grandets, no?
Sí, clar, home.
Ja de grandets. Vale.
Sí, sí. Perfecte. Normalment anàvem a fer uns billars.
Ah, billars.
M'agradava molt.
Mira, doncs a Castelló també hi havia... T'explico. Hi havia un senyor que es deia Tico el Bolo, que a més era amigo de la família.
Tico el Bolo,
Tico el Bolo.
Una salutació des d'aquí a Tico el Bolo.
Tico el Bolo, jo crec que encara deu estar viu.
Sí, home.
Ja era gran en aquella època, però...
Amb aquest nom, segur.
Tico el Bolo, li faltava... Tenia només 9 dits, que era un tret característic. Si és veritat, li faltava un dit, perquè no sé què li havia passat, i li faltava un dit.
Això li va...
I tenia... No, és que era la seva característica. I li deien Tico el Bolo perquè estava completament calm. Era un tio raríssim, però simpatiquíssim.
No cal que ho juri.
Era molt divertit, feia teatre valencià, era un crac.
Rafael Bolo.
Ah, jo podia ser Rafael Bolo, però jo tinc tots els dits. Aquí em falta aquesta característica. I tenia una casa de billars i com era? Recreatius.
Sí,
es deia recreatius, sí, val? Ja. I anaves amb les teves monedes i allí... Jo no he freqüentat molt, però alguna vegada sí que he anat.
I respecte a com es caquejava...
L'estratègia, jo crec que...
No, un mal de panxa...
Lo típic.
Mal de panxa és poc demostrable, saps?
Sí, exacte.
Això et fa mal o no et fa mal, no hi ha gaire
més.
No
hi ha més misteri. I escolta, ¿i has arribat algun cop, com a les pel·lícules, a escalfar allò...
No.
El... No?
No, sempre m'havia fet por.
Per si posa 50 de febre i t'ingressen a la UCI, no? Aquest nen...
Sí.
No durarà, aquest nen no durarà.
Jo conec, no és broma això, Jo conec una persona que ara ha estat a punt d'operar.
Per una estratègia mal calculada?
De l'apèndix.
Ai, això és molt bèstia.
Per simular un apendicitis.
Però no fingeixes un apendicitis, que és molt greu. Home, és que un apendicitis t'agafen i et porten corrents a l'hospital, sí. Això, no sé qui serà, però des d'aquí, en fi, una petita reprovació.
Bèstia,
Has de fingir coses més suaus.
Clar, per la panxa, doncs què, manzanilla.
Exacte, ja una mica de mal de panxa, o he dormit malament, o mira, no sé què m'ha passat...
Que a casa meva l'he dormit malament, era...
No, dona igual, no xaval?
Mira, noi.
Doncs ara que ho penso, això tampoc. Sempre era una miqueta de mal de panxa,
sí,
o mal de cap.
Núria.
A veure, dels 40 que has posat a la llista...
La primera pregunta quina era? És que us heu enrotllat aquí, he desconnectat i tot.
Ja veig. En fi, no, la pregunta era què us agradava més fer quan de petits?
Ah, sí, mira, ho tinc molt clar. Despertar-me tard, igual que tu, Aprofitar aquests minuts que normalment no podia dormir. Després, menjar croissants amb la meva família. Ah. Sempre em anaven a buscar una bosseta de croissants de tot tipus, de xocolata, normals, de crema, de Frankfurt, de pernil dolç i formatge i de sobrassada. Tot. I després, anar a donar un vol, si no jugar a la Nintendo, la Wii. M'agradava molt.
Nintendo i la Wii.
Sí. I després, a l'hora de dinar, doncs, veure totes les cintes gravades de Vent del Pla.
És veritat, tu Vent del Pla tens allà una fixació, és veritat.
Sí. I la nit abans poder anar a dormir més tard, evidentment.
Molt impactat perquè, clar, en la infantesa de Núria Ros estava ja la Wii.
Sí.
Fixa't.
Jo tenia l'Spectrum.
El Tamagotchi també hi era.
Ah, Tamagotchi també? Sí, bueno, però perquè s'ha allargat en el temps.
El Tamagotchi era quan jo era molt petit.
El Tamagotchi era de la meva època.
Sí. Ja no es fan coses com aquestes, no. Això sí que era...
I la següent pregunta era si tenies una estratègia... I...
Jo et dic, poques vegades faltava a l'escola, perquè la meva família, sí, com això, és molt...
Sí.
Molt exigent, però alguna vegada, doncs, no ho sé, potser trobar-me malament i exagerar, però no... Lo del termòmetre no ho he fet...
No, eh?
No.
Jo crec que lo del termòmetre ho ha fet poca gent, lo del termòmetre.
Ja.
No, és que jo normalment no fallava mai a l'escola.
Bueno...
Va ser més a l'època de la universitat, que no havia de donar excuses.
Bueno, clar, la universitat. Si parlem de la universitat, aquí ja... Aquesta és una altra lliga. Sí.
Aquí no t'has d'excusar tant,
exacte.
Perquè jo vivia sola.
Et quedes a la cafeteria i ningú et diu res, pràcticament.
És així.
Fes el que
vulguis.
Pas
d'anar...
Bueno, doncs, aquestes són les dues preguntes. Podeu jugar amb nosaltres de la manera que vulgueu.
Ara.
Què fèieu en aquests dies particulars en què el món seguia girant, però vosaltres teniu festa al col·legi? I també la següent pregunta que us plantegem era... si teníeu alguna estratègia particular per quedar-vos a casa aquell dia que us feia especial mandra, un examen que no teníeu controlat, com era el test de Cooper, el dia del test de Cooper. O el test de Montreal.
La Cursnavet.
Coses d'aquestes que dius, mira, jo passo olímpicament i no vull anar, i mira, és que em fa mal el genoll, saps què vull dir? I vaig una mica coixejant cada vegada d'una cama diferent.
Doncs va, resposta 663-99-30-62.
Ara.
Nosaltres que escoltem una mica el nano del Poble Sec, perquè sí, perquè avui pot ser un gran dia, anem a publicitat i de seguida amb nosaltres comentem l'actualitat. Àngel Miret, Xavier Torrents i Judit Casellas. Fins ara.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un
dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día